village sans prétention, j'ai mauvaise réputation.
Hola, Santi Jiménez, bon dia.
Hola, bon dia des de ben d'hora al matí.
No us emmotineu, que la
liem. No, és el millor verb per utilitzar avui, eh?
Hola, Malcom Otero, bon dia.
Hola, bon dia.
Què?
Primer de tot, començarem des del principi. Puto PSG.
Ja, claríssimament. És el tema.
Exacte, tornem a l'època d'exagraure's i puto PSG. I avui volem demanar perdó a dos estudiants de l'ESO, que són els únics que respectem.
Sí, avui no parlarem malament de l'ESO.
Bueno, una mica sí. Només respectem a dos estudiants de l'ESO de tot Catalunya. Es diuen Lamine Yamal i Pau Cubací.
Lamine, Pau, patrulleu.
A tope, eh? A tope.
Bueno, avui dèiem que no parlarem molt malament dels de l'ESO, perquè tenim dos de l'ESO que admirem molt, però segur que algú de l'ESO, ja ho dic amb una mica d'ironia, no ha sentit parlar del nostre execrable d'avui. Malgrat ser un monstre de la literatura. Mm. Un personatge indispensable per entendre el que ha passat.
Ja se sap que els de l'ESO, menys Pau Cubarsí i Lamine Yamal, no tenen ni idea de literatura. En canvi,
ells sí. Saben tot.
Ells sí.
Lamine i Pau...
Bueno.
Vamos.
Diuen que Pau...
Número 1 a la seva promoció, eh?
Diuen que Pau és superbon estudiant. Lamine va repetir el curs, però bueno, ja sé.
Bueno, home,
bueno. Que avui parlem d'un geni, però també d'un geni del mal, eh?
Sí. Anem al nostre home d'avui, que no va jugar al puto PSG.
Sí. Francès?
No és francès, però va estar molt de temps a París. Va ser un avantguardista. Res a veure, tranquils, els de la casa. Avantguardista no vol dir res amb el diari que paga.
Avantguardista.
Avantgarde. De la poesia. Sí, ja, per tant, ja ningú sap de qui parlarem. Un crític memorable, un animador cultural, no confondre amb aquella gent que va estar a les piscines dels càmpings o dels creuers...
Escolta, molt respectable, amb una feina difícil, eh?
No, molt difícil.
Et trobes gent molt estranya, eh?
No, i ells també són estranys. Sí. Va ajudar molts escriptors, però escriptors, parlem de la Champions League del puto PSG.
Premis Nobel, eh?
Sí, premis a millorar les seves obres i va patrocinar gent com Yeats o Eliot o fins i tot Hemingway. Un senyor admirat per la seva obra literària, a més que ha influït en milers d'escriptors. Un geni literari sense el qual es complica entendre la poesia d'avui en dia. La seva obra, The Cantos, no confondre amb The Cantos, los cantos, te voy a dar con un canto en los dientes.
De cantos.
I no, amb Cantoura, que és la finca on viu Isabel Pantoja.
I Toni Cantos.
De cantos, també podia ser. De Toni Cantos. És un excels poema èpic, que tots haureu llegit, de més de 1.000 planes. Una cosa facileta de llegir.
Un inacabat.
Poema de 1.000 planes. Inacabat.
Home, per posar-li per pàgines... Li avorria fins i tot el tio que l'escrivia.
Home, va trigar 60 anys a fer-lo.
Però, a veure, deixem de banda que aquest home, pues, com hem dit, parlava molt bé, sí, era un grandíssim escriptor, un gran crític, va veure el potencial de gent que acabaria guanyant el Premi Nobel. A veure, però tenia les seves cosetes. Era racista, era un feixista. I ojo, que quan diem feixista aquí... No diem feixista com quan amb una baralla d'aquestes... Vostè és un fascista...
Patxa!
No, aquest era feixista...
De veritat.
De carnet. De veritat. I nazi. I quan diem nazi, no és allò de... Aquest tio és un...
No, és una exageració. No. Era nazi.
Era nazi. I també un masclista, un trampós i un antisemita. Bueno, clar,
perfecte,
si ets feixista i nazi,
sí,
diguem-ne que està en el pack.
És lo mínim.
Sí, clar. Vaja, tenia el combo complet. Avui, amics, li afectarem el bigoti, un gran bigoti, per cert, a Ezra Weston Loomis Pound, més conegut com Ezra Pound.
Té a veure si em sembla...
Ja arribarà aquesta música, tindrà
sentit. Vale. O sigui, ara ja feu... El sistema és... Jo te la poso i d'aquí un rato igual...
Ja sabràs per què l'hem posat, sí.
Ezra Pound.
Exacte. Però abans, una cosa.
Sí.
El Santi, és que va tenir un moment genial.
No, només, de què?
Pensa que hi ha una cosa, abans que digués el moment és genial,
què?
Que el que diu la meva dona i la seva,
sí,
és que només ens fem gràcia l'un a l'altre.
És veritat, això.
Jo vaig dir una cosa que li va fer molta gràcia.
De Ezra Pound.
Sí, estàs decidint quin personatge feia, sí, i parlem, sí, de Ezra Pound, i ell va dir, hòstia, Ezra Pound sona a criptomoneda.
Mira, també et fa gràcia a tu.
Ezra Pound.
Ezra Pound, tens...
Bitcoins,
Ezra Pound, Ezra Pound. Ezra Pound. Han pujat fins a 70.000. El Serra sona el futur, amic.
Sí, sí, sí.
M'encanta. Bueno, una gent... Tengo,
si podríem posar-lo, eh?
Hem de
crear, no,
hem minar
gaire,
Ezra.
Ezra Pound.
Ezra Pound.
Hem de minar Ezra, sí. Però anem a Ezra...
I no parteixes amb Bitcoins, ja no està de moda. No, ara sona Ezra Pound.
Tens un Ezra Pound?
Passa'm un Ezra Pound per un Bizum. Bueno... Nosaltres ara parlarem d'Ezra, però no de la moneda, sinó del poeta. Neix a Halley.
Com a cometa.
Halley?
Sí, Halley.
Com a cometa.
El 1880.
Bueno, però no el cometa, no va néixer el cometa.
No.
On va ningú néixer? Ha nascut amb un cometa.
On és Halley?
Està a... Avui està a Idaho.
Vol dir avui està a Idaho.
No, perquè abans... En el moment estava al territori d'Idaho, perquè encara no sabia... Encara no existia l'estat d'Idaho. Mm. Estem parlant de l'any 1885. El seu avi era el congressista republicà Thaddeus Coleman Pound, que va ser tinent de governador o vicegovernador de Wisconsin. Era tan important aquest senyor, seu avi, que hi ha un poble que es diu Pound, que es diu Pound en el seu honor.
Oh, que bé.
És, imagina't.
Tenir nom de poble, si
exacte,
es
collo, no. Exacte, no. Hi ha un poble que l'ha fet, li canviem el nom.
Li posarem... La ciutat que porta el nom del nostre club.
Li posarem Mundó. Tenem a Mundó, si és que li van canviar. Sí. Abans es deia que l'ha fet, saps?
Ah, bueno. Però això no, es veia, no ho veiem des de Stalingrad, diguem-ne.
Ja,
no?
Bueno, que estem parlant del segle XIX. Aquest era l'avi. El seu pare...
El ferrol del caudillo, no ens oblidem.
Sí, sí, sí.
Exacte. El seu pare, i per això deia, per això posava aquesta música, era Homer!
Oh!
Homer Loomis Pound. Per cert, Loomis també és algú que és un meta de dibuixar cares, no té res a veure.
No.
Els Pound es muden d'Idaho, que no li agradava la mare, a Nova York.
I com ho bonic que és Idaho, i ho ve que s'hi menja.
Mai a Idaho privat.
I ho ve que s'hi menja, Bundó.
Fantàstic, Idaho és un lloc.
Tu coneixes tres restaurants a Idaho?
El celler de Can Idaho.
Mira, no està graciós.
El Sol Sanz escriu un limerick, que és un poema humorístic d'aquests anglesos, burlant-se d'un candidat demòcrata que va perdre les eleccions presidencials. El Sol Sanz. A veure... Si a Montsanys i sense internet el teu fill escriu poemes satírics sobre candidats polítics, alguna cosa no va bé.
Bueno, precisament perquè no hi havia internet, si no estaria al TikTok.
Clar, però és que aquest home llegia, aquest nen llegia molt. I com llegia tant, els 11 escriuen poemes satírics, i als 12 la família decideix que ha de tenir una educació com cal i el porta a anar una acadèmia militar.
Clar...
Bé, escolteu, des d'aquí...
12 anys, una acadèmia.
12 anys. Jo els fotaria els nens amb un internat molt abans. Sí, però bueno, això són les meves tàctiques de...
La nova educació.
No, l'educació és sempre la que funcionava. Ara. Nens en internats. Sí, sí, sí. I si són militars, tampoc passa res.
Va.
No, perquè si no, acabem amb sempre els collars de macarrons, els panellets...
No.
Fan panellets i collars de macarrons a les acadèmies militars i als internats? No. Estudien!
Vale. Dispara'l!
Aleshores, i com disparava, allà va destacar per ser un molt bon tirador, i la seva tieta i la seva mare creuen que s'ha de civilitzar una mica, perquè tenen sensacions així, són lletra ferides,
sí.
I diuen, el nen aquí a l'institut, aquí a l'internat militar se'ns està tornant una bèstia.
Una mica salvatge.
I aleshores li fan, perquè tenien possibles, un viatge per Europa.
Ah, amb la tieta. Culturalitzar una mica.
Ah, exacte. Que aquell any, des d'Estats Units, en aquells temps, era com fer la volta al món.
Oh, clar.
Volem dir que sí... No sé si ha quedat clar, però que el nen no era pobre.
No. Família
si tenia
trista,
el poble amb nom de l'avi, era governador, tot això, no era pobre. Aleshores, agafen el nen i se'n van de viatge a Anglaterra, a Bèlgica, a Alemanya, a Suïssa, a Itàlia, a Espanya i al Marroc. Que per si algú de l'ESO, que no sigui la Minya Mal, que té el seu pare marroquí, i Pau Cubarsí, que són els únics estudiants que saben del que va, no és Europa.
Marroc no és Europa.
No és Europa, no. Brahim, Marroc.
Clar,
vale. A cada lloc va estar diverses setmanes, perquè no era un interrail.
Ah, no és un dia.
No, és allò de... No és allò, si, esto, si hoy es martes, esto es Bélgica. Oh, no, 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 era allò...
Anaven tranquil·lets, eh?
Un any. Home, també pensa que els mitjans de transport eren diferents, no?
Sí, serà perquè eren lents, clar.
Sí, clar. Clar. A Europa li va agradar molt, moltíssim. I va tornar després amb una beca universitària. De fet, aquest segon viatge, el de la beca, va estar 3 setmanes vivint a Madrid i casualment va coincidir amb l'intent d'assassinat d'Alfons XII el dia del seu casament. El casament del rei, volem dir. Per l'anarquista català Mateu Morral. Que es allò de, vamos a echarle morral al tema y encarrego al rey al día.
Que inspira Luces de Bohemia.
Exacto. La cosa es que no le van renovar la beca a Ezra Pound, no a Morral no le van renovar. Y es va tornar, y va tornar a fer classes a la universitat on estudiava als Estats Units. La universitat, si ahí havia estat abans a un internat militar, la universitat és important també. La universitat és Wabash.
Wabash.
Wabash. És una universitat, encara a dia d'avui, només per homes.
Ah.
I de la qual va ser expulsat. I hi ha diverses versions sobre les seves expulsions. Una és la que estava prohibit fumar, i quan el rector a la universitat el va agafar fumant, ell se'n va encendre una altra a la seva puta cara. O sigui, una mica com seria Barcelona d'aquí uns parell d'anys. No et deixaran fumar enlloc. Vale. I a més, versemblant, sembla ser, que és la el cigarret no té molta consistència, és que el van enxampar amb una dona nua a les instal·lacions i això estava prohibit. A veure, no estava prohibit que estiguessin nues, estava prohibit que estiguessin dones.
Ah, el que va molestar és que fos una dona.
Sí, exacte. Sí, pel mateix preu la podia haver portat 3.
Però ella viu per la literatura, però no de la literatura. Així que, què? Es guanya la vida fent petites feines, com fer de guia turístic per una família americana a Gibraltar i Espanya.
Sí, per tant, es confirma que era forte. Milionari. Sí, perquè això que almenys ho pot fer si ets milionari.
No, no, totalment.
El rabo tot.
I s'autopublica, ja està, té el, és bibliòpata, té el mal de la literatura, i s'autopublica el seu primer poemari, que fa 150 còpies, i marxa a Londres, òbviament, amb aquestes còpies a la maleta. I aleshores arriba allà i va convèncer un llibreter de Vigo Street. Per saber per què es diu Vigo Street?
No.
Perquè celebra una victòria anglesa contra els espanyols a Vigo.
De Vigo.
A 1702.
Ah, me cago la leig.
També allí nos ganaron.
9 millones de leig.
Feliz Navidad, hombre. Merry Christmas a todo el mundo.
Va,
jo pensava que es deia Vigo, perquè ja sabien que farien el millor sí, arbre de Nadal de la història. Està Vigo Street con Christmas Street.
Aleshores, allà a Vigo Street hi havia pues, això, una llibreria i convence el propietari perquè li col·loqués el seu llibre i aleshores, bueno, com que el va posar allà i no es venia molt, va decidir convèncer per el Evening Standard per fer una ressenya d'un llibre, sense dir que era el seu, i anònimament ell es fa la crítica del seu propi poema.
Ell va publicar una crítica del seu poema a un diari.
Sí, sí.
I què va dir?
Ah. Home, el va deixar parir, sincerament.
Deia, la inabastable màgia de la poesia està en aquest estrany llibre de paper.
Home, no et fot. Aquest...
I no hi ha paraules per descriure'l.
Carai.
L'autoressenya... que m'ho dic, va sortir molt bé, clar, i ella et va dir, hòstia, quines bones crítiques que he tingut, no? Així que, saps què? Amb els diners que tinc, que encara em sobren, que eren els del seu pare, publicaré un altre llibre. El que passa que aquest cop va anar bé, i efectivament es va reimprimir, i Pound comença a conquerir, diguem-ne, el món literari anglès. Departeixen Formador Fox, Bernard Shaw, que també va guanyar un Premi Nobel i un Oscar per Big Marion, i per cert, Bernard Shaw és un dels primers antivacunes de la història.
Ah,
fa
sí,
campanya
eh?
Contra les vacunes.
Ja n'hi havia.
I la crítica, de debò, vull dir, no ell, comença a dir que aquest tio és un geni, i li comencen a fer entrevistes, i comença a ser, dins del que és el mar literari, molt famós.
De fet, això d'escriure una bona crítica sobre un llibre propi, això ha passat alguna vegada més.
Ah, sí?
Sí, hi ha alguns altres actors que ho han fet.
Ja ho trobarem.
I si no ho fan per via amics. Però,
sí,
igual,
sí,
però,
sí, sí.
Però això, aquestes coses passen. I a més, això de la Wikipedia ha començat a... això de que tu puguis autorreferenciar és bastant impressionant. Bueno, és igual, però deixem el tema. Llavors coneix una novel·lista que té una filla. La filla es diu Dodie Shakespeare. No Shakespeare, Shakespeare. Es casa amb ella... i es fa amic i fins i tot secretari del seu exnòvio. Ojo que el nòvio no era qualsevol pelacanyes, el nòvio es deia William B. Yeats, que també va guanyar un Premi Nobel. Ell està, com ha dit el Malcolm, molt ben relacionat amb tot el món literari anglès i tothom l'admira, però per saltar-nos la part literària, que no us interessa una puta merda, i resumir-la molt, a veure, us ho dic molt ràpid. Ell s'inscriu a la poesia modernista, és fundador de l'imaginisme, del vorticisme, coqueteja amb el cubisme i el futurisme, i les seves polèmiques amb altres poetes en defensa del vers lliure per antologies i expulsions d'aquestes moviments són llargues i una mica infantils. Ho heu entès? No, però tampoc cal que ho entengueu, perquè aquestes baralles de poetes són de gilipolles. És una mica allò, entre el verticisme i el modernisme i el cubisme, la poesia...
Si insulten dient-se verticista, tu.
Sí.
Verticista.
No, com
ara pot... estàs fora del meu moviment.
Sí, ara et faig fora del meu moviment, que només estic jo i el meu llapis. Una mica...
Però deies que es portava bé amb la gent.
Ell, sí, però són les baralles aquestes de salons ja, de te, de...
Ja.
Bueno, de te i d'absenta, d'aquests tios que van molt, molt mamats. Es porta molt bé, dintre de la seva relació, per exemple, conèixer James Joyce, mm-hmm. avui sortirà molts exagrables, sí, a qui aconsegueix que li publiquin els seus textos, malgrat que, al principi, els editors no volien, perquè els textos de Joyce, com tots vosaltres sabeu, especialment la Min i Pau, pareixen prostitutes, i es parlen pets, i es diuen paraulotes. I més endavant... És un dels correctors de l'Ulisses, un dels llibres de cabecera de Pau i de la Min. De Pau Cuversí.
No, dic, és Repound, és un dels correctors de l'Ulisses.
I això, no sé si algú ha llegit de l'Ulisses dels oients, això és molt difícil.
Excepte Pau i la Min.
Posa't a corregir Ulisses, saps?
No, però el va corregir i li va quedar conya. Ja podia haver corregit Finnegan's Wake. És un altre tema. També li donava diners i roba. Vull dir que roba vol dir vestimenta.
Vestimenta.
No
robava. Li roben diners i roba.
Tot i així, s'acaba barallant amb Joyce perquè el caràcter... Perquè Pound tenia un caràcter de merda. Era absolutament autoritari. És a dir, si tu has anat a una acadèmia militar des de petit...
Home,
el caràcter se't forma d'alguna manera. Bueno, també, dintre de les seves relacions, perquè feu una idea de qui era aquest tio, que era com el tio que descobreix els grans talents de la masia literària mundial... descobreix i edita els textos de Hemingway. Hosti. I de T.S. Eliot. Dos premis Nobel i dos execrables. Fins aquí anem bé. Sembla el tio, sembla un geni.
Aquí va mi explicación.
Oh.
Pues me llaman sin razón. Corazón loco.
Però era geni, llavors, hem quedat?
Era geni. Talent descomunal.
I aquí parla que té dos dones. Aquesta cançó diu, una és la meva dona i l'altra és... La seva mare i l'altra.
Com se poden amar
dos
mujeres a la vez?
Doncs això li passa una mica a nostre Pam. Perquè sí, era un geni, com deies. Anava ajudant futurs premis Nobel, escrivint el seu monumental Cantos.
Ai, canto.
Però a poc a poc...
Canto el loco.
Va sortint la seva veritable naturalesa. Primer, amb les dones. Hem dit que es va casar amb Dorothy Shakespeare. La va fer força, li va fer la vida força impossible, la va fer bastant infeliç. Ja casat, i malgrat les seves moltíssimes amants, n'hi va haver una que va marcar la seva vida. Es tracta de la violinista Olga Rutsch. La va conèixer el 1922 i no es va divorciar de Dorothy fins a l'any 60.
Sí, Déu-n'hi-do.
38 anys.
Sí, 38 anys dient-li, demà la deixo.
Durant anys, Dorothy va haver de conviure amb l'amant, perquè a més viatjaven juntes, perquè vull dir, era una relació molt complicada. Era un tio molt complicat. Fins i tot, Olga va tenir una filla, Maria, de la qual Pau no volia saber res. Segons ell, les artistes no havien de tenir criatures perquè canviaven les dones. Segons la primera dona de Hemingway, li va dir a la seva amant, bé, millor et dic adéu. Aquí i ara, perquè el nadó et canviarà del tot.
Hosti.
La van deixar en adopció a una mare tirolesa, encara que després, per pressions de l'Olga, la van recuperar i l'Anna va viure a Venècia. Poc després, Dorothy, la dona oficial, diguem-ne, va tenir un fill, l'Omar.
D'ell?
D'ell. Ah. Però aquest, com que la seva dona no era artista... El podia tenir. Encara que tampoc va fer càrrec i no el veia durant anys. Al final, Olga, la veritat, s'ha de dir... va estar al seu costat fins que va morir i estava molt deteriorat. El company i el pare perfecte.
A veure, aquí amb aquests boniques acords...
Aquest és una cançó molt maca.
Sí, molt maca.
Això és SS, eh?
Sí. Hosti,
que és que ara comencem amb la seva part política.
Oi.
Ja hem vist que ell realment... té una amant durant 40 anys que acaba vivint. Li fa una filla. I quan és la seva filla, li diu, desprèn-te de la filla, perquè si no et torno a parlar, perquè jo t'estimava, perquè tu ets artista, i quan les dones teniu fills, ja no sou artista.
No serveu.
Exacte, ja només heu de criar. El 1910, a la seva pàtria mia, escriu, I cito, només el jueu pot conservar les seves detestables qualitats malgrat les condicions climàtiques. El va treure a l'edició de 1950.
Sí, ho va canviar el 1950. Només va estar 40 anys aquesta frase.
També el 1977 una novel·lista li va demanar que ajudés una jove música alemanya jueva que ho estava passant malament sota les lleis de Nuremberg perquè sabia que Ezra Pound era famós per ajudar artistes als que els hi veia talent. I Ezra Pound li va dir... ajudar una jueva... Hòstia. Has tocat un punt dolorós. Deixa-la que aprovi amb els Rothschild i algun dels seus bastards que estan assassinant 10 milions d'anglosaxons a Anglaterra.
Hòstia, que bèstia.
Fake news abans de OK Diari.
Clar, assassinant 10 milions d'anglosaxons a l'any 1937. Bueno, el seu antisemitisme és constant. Encara que ell ho nega després, perquè diu, no, jo admiro Espinosa. Però saps això de, jo no sóc masclista perquè tinc una mare i una germana...
I tinc un amic que és negre i aquestes coses, sí.
I tinc un amic que és gay.
Sí.
Però escriu, en moltes èpoques escriu amb els mateixos termes de Mein Kampf sobre la usura i el préstec del capital dels jueus. I en plena guerra va escriure un discurs per la ràdio anglesa dient que l'enemic no és Alemanya, són els jueus.
Ojo, això de la ràdio anglesa,
què?
Sí, al desembre...
A la ràdio anglesa, el tio, sí. Diu. No, els amics no és Alemanya,
pensem
els jueus.
Pensem que aquest tio era una celebritat, eh? O sigui, el que deia en aquella època era molt important.
Que bèstia.
El desembre de 1932, Ezra Pound va demanar una reunió amb Mussolini. O sigui, està Mussolini, que se ponga. Després de ser contractat per treballar pel guió d'una pel·lícula sobre el feixisme italià que ell admirava tant... Pound havia demanat veure Mussolini anteriorment, perquè Olga Ruig, la seva amant, havia tocat en privat per Mussolini, li havia tocat el violí. El violí, no,
no.
Però aquesta vegada li concedeixen l'audiència. Pound es reuneix amb Mussolini i tenen una conversa extraordinària, segons ells. Van parlar dels seus temes favorits, els jueus, per exemple, i es van entendre molt bé. Pound li va escriure a un amic seu, C.H. Douglas, que no havia conegut... Va sortir molt impressionat, eh? No havia conegut mai ningú que semblés captar les meves idees tan ràpidament com el jefe.
El capo, eh?
Pound va escriure a revistes del Regne Unit i dels Estats Units sobre Benito i les seves bondats. Va dedicar a escriure articles i en aquest és el gran home del segle.
Era una cosa molt increïble veure com el intel·lectual més respectat al món anglosaxó estava convertint-se en un nazi i propagandista
davant dels ulls de tothom.
I dels feixistes.
Mm. I a més, el seu antisemitisme es va aprofundir amb les lleis racials de 1938 a Itàlia, que Mussolini va imposar restriccions als jueus, que s'havien de registrar. Els jueus estrangers van perdre la seva ciutadania italiana i el 19 de setembre del 38 Mussolini va declarar el judaïsme un enemic irreconciliable del feixisme. I Pound era feliç.
Sí. Aleshores, recordem la seva sogra, la mare de Shakespeare, va morir l'octubre del 38 a Londres, i Dorothy li demana a Ezra que organitzés el funeral, on va veure, atenció, el seu fill Omar, de 12 anys, per primera vegada en 8 anys. I li va dir amb raó allò de, hòstia, com has crescut? T'has fet gran! Però ell se'n va anar als Estats Units perquè la guerra semblava imminent i volia que el seu país, els Estats Units, entressin en conflicte contra els nazis. Va anar a fer una tasca de propaganda absoluta. Va donar entrevistes a tots els mitjans, les ràdios, i va dir als periodistes que Mussolini el que volia era la pau. Va pressionar senadors i congressistes, va dinar, a més, com el tio tenia possibles, i els seus avis coneixia i podia parlar amb qui fos. I a més, això és molt important, molt catxondo, va dinar amb l'ambaixador polonès als Estats Units advertint-lo que no confies en els anglesos, no, ni en Winston Churchill, a l'ambaixador polonès, que en aquell moment va dir, perdona, m'està entrant una trucada, Hitler acaba d'envair Polònia.
Però clar, esclata la guerra i ja no pot parar. Escriu centenars de cartes, les que a Roosevelt li diu Jusfeld, que és fent la broma de jueu en anglès, o Ascarós Rosenstein. O sigui, aquests són el tipus de bromes que feien les cartes. Escriu als diaris italians que Hitler i Mussolini són els nous confucis, el que va inventar la confusió. Que Anglaterra...
No comencis amb això.
Era esclava, que Anglaterra era esclava del Rothschild des de l'època de Waterloo. A la ràdio va dir que calia preservar la raça, com deia Hitler, i va proposar al ministre de Cultura de Don Benito que totes les llibreries...
No, de Don Benito Mussolini, no del poble d'Extremadura. Molt maco, per cert.
Que va proposar que totes les llibreries d'Itàlia tinguessin els protocols dels savis de Sió. També va voler que li donessin, ja que estava ja negociant aquesta cosa cultural italiana, que li donessin una estació de ràdio a la seva dona, una que havien, que era dels jueus i que havien, incautat.
Oh, el duo dinàmico. No són Hitler i Mussolini. A Hitler i Mussolini se'ls acaba l'estiu i a Ezra Pound també, perquè perden la guerra. I ell havia estat, òbviament, una peça fonamental i no es va tapar mai, l'organització cultural de la República de Saló. La República de Saló és la República feixista. Quan guanyen els, quan els italians agafen i han guanyat la guerra als aliats, deporten a Ezra Pound als Estats Units.
Us he d'interrompre un momentet.
El fiquen a la presó de Can Enric.
Un moment, exacte. Encara teníem el Santi i el Malcolm perquè Ezra Pound...
Però bueno,
ha pujat o baixat el valor de l'Ezra Pound d'aquesta estona?
Ha pujat, no, però estem parlant... És que ens ha vingut de conya.
Sí, sí, perquè
sembla guionat.
Per què?
Perquè...
Espera, duodinàmico, estàvem...
Sí, el Santi t'havia explicat que acaben la guerra...
Mira, parlant del duodinàmico, acaben de parlar, també. Sí, sí. Han actuat.
El final del verano.
Doncs que, bueno, va acabar la guerra, ell havia col·laborat en la República de Saló, que no és un part de Saló, i el van deportar als Estats Units, on el van acusar de traïció i el van condemnar a mort.
A Ezra Pound, eh?
I estava a una presó.
Aquí ve tot.
No es deia Mas d'Enric, no?
No, es deia Alcatraz.
Però què va passar? Que clar, el van condemnar a mort i els seus amics, com Hemingway, que era un premi Nobel, va declarar que estava boig i li van condonar la pena per 12 anys en un psiquiàtric.
Que no és una presó, però bueno, en aquella època també era una presó i també tenia els seus funcionaris.
I en sortir d'aquests 12 anys, va tornar a Itàlia i en baixar del vaixell va saludar amb la salutació feixista.
Això sí que és un tornarem a fer, de conjunt.
Sí, sí. Va caure en una depressió i ara, si és veritat, el seu estat mental es va deteriorar molt, moltíssim.
Acabarem ja ràpid, perquè després d'aquesta magnífica roda de premsa no volem treure-li més temps a aquests dos genis de la comunicació, que som el Malcolm i jo, òbviament.
Òbviament.
No, perquè, a més, si ets nazi, antisemita, ho tens tot, i a més era molt masclista. Amb una carta a la seva amiga i col·laboradora, la poeta Hilda Doolittle, de la qual es va enamorar, Pound va escriure el 1919. Les dones són diferents a nosaltres, tenen menys força mental, la majoria no poden ni llegir, ni escriure correctament, ni pensar adequadament. No tenen l'aptitud per això. I en un poema titulat Portrait d'una femme, Pound descriu a la dona aquests descriu a una dona en aquests meravellosos termes. Tu ets freda, però els teus ulls parpellegen davant l'home que estimes. En una carta, al seu amic i escriptor Wyndham Lewis, Pound escriu: no m'importa una merda si... entre parèntesis, una dona escriu o no. El que vull és que ho faci bé.
El què? Escriure?
No, l'altra cosa.
Parlar a Cardà.
Per favor.
I com a llacet final, era tramposet. Que bueno, després de tot el que hem sabut d'ell, doncs això no és res, però bueno. Pound era traductor del xinès, del saxó antic, del llatí, del grec.
Però no
en parlava aquestes llengües.
No!
No, és molt poc.
I què, se inventava el que passa?
No, se servia de traduccions franceses i quan no, pues feia això que es diu traduccions lliures.
Espectacular.
Vaja, encara dura.
Oi, Déu meu, avui Ezra Pound, interromput per, en fi, la crisi de les presons. Avui
però són importants, i sobretot si se les expliquen bé.
Exacte. Santi Jiménez, Malcolm Otero, moltes gràcies, eh?
Vinga, a vosaltres.
Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.